Són les 8. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui us expliquem una bestiesa que en el fons tampoc és tan bestiesa. La bestiesa en qüestió és que al nostre web, des d'avui, hi hem instal·lat un certificat de seguretat. Per què és una bestiesa? Doncs perquè un certificat de seguretat és una cosa molt comú en la majoria dels webs seriosos que hi ha en el món. I per tant, vaja, que nosaltres el tinguem no és notícia. De fet, no hauria de ser notícia. Què fa un certificat de seguretat? Doncs un certificat de seguretat el que fa és encriptar les dades de la navegació que vosaltres aneu deixant perquè ningú les pugui fer servir de manera fraudulenta, perquè no us puguin malmetre el dispositiu des del qual esteu navegant i per tant no se'n pugui fer un mal ús. Això és el que fa un certificat de seguretat. Això és el que, per tant, com deia, la majoria de webs seriosos tenen instal·lat. Per què és una bestiesa i per què no és una bestiesa? Doncs perquè hi ha molts webs que no el tenen. Hi ha webs, per exemple, de mitjans de comunicació, de casa nostra, i mitjans de comunicació que són referents, que no tenen certificats de seguretat instal·lats. Per tant, vigileu sempre, quan entreu al navegador, fixeu-vos que us apareix un candauet a dalt, al costat de l'adreça del web, especialment si són webs que tenen vídeo penjat, que és el vídeo és una porta d'entrada de possibles hackers. Dit això, explicat això, que sapigueu que tota la navegació que pugueu fer a través del nostre portal de notícies, de radiocapital.cat, serà a partir d'avui una mica més segura. I explicada aquesta bestiesa, que, com he dit, en el fons no és tan bestiesa, comencem el supermatí d'avui.
Supermatí, amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer. Anem al temps, Martí.
Bon dia, Miquel. El matí s'aixeca amb algunes boires a primera hora, s'aniran trencant, però a la tarda tornaran a aparèixer núvols. Les temperatures durant el dia seran més altes, fins als 17 graus, i la mínima quedarà amb 1 grau. El dissabte reforça el vent, serà un dia amb força núvols i amb fins i tot algun ruixat. Diumenge segueix el vent, però amb domini del sol.
Pendents, doncs, de la temperatura i del temps que ens faci aquest cap de setmana, a veure si aconseguim que no ens el foti en l'aire. Que a més, entre altres coses, aquest dissabte els de Ràdio Capital celebrem el nostre sopar de Nadal. Fixa't, sempre anem a misses dites. En qualsevol cas, saludem en Toni. Bon dia, Toni.
Què tal? Bon dia.
A Sílvia Pedret també. Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Aneu als titulars.
Els hospitals gironins rebran 158.000 euros de l'Oncotrail 2017 per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer. La cinquena edició de la cursa benèfica de 100 quilòmetres, disputada l'octubre passat, va assolir un rècord de 198 equips inscrits i prop de 234.000 euros recaptats.
Una trentena d'activitats culturals aprofundeixen en la difusió del músic Ricard Viladesau. A motiu del centenari del seu naixement, comença una programació que inclou concerts i ballades de sardanes. L'eix central són les peces del compositor Calongí, amb taules rodones i una exposició per aprofundir en la figura.
La Comissió d'Urbanisme de Girona dona llum verda a l'ampliació de l'espai de la Fundació La Caixa situat a Plaça Nova de Palafrugell. Es guanyaran 80 metres per una sala polivalent. Això permetrà ampliar l'oferta d'activitats i millorar el servei als socis.
Construiran dos piezòmetres a Calonge i Sant Antoni. Són punts de control de les aigües subterrànies. L'Agència Catalana de l'Aigua ho considera important perquè les extraccions d'aigua subterrània permeten satisfer demandes d'abastament domèstic, d'usos industrials i agrícoles.
La DO Empordà està al límit de la seva producció. La normativa europea fixa que la superfície de noves plantacions de vinya no superin l'1%. A Espanya s'ha fixat un màxim del 0,52% de noves plantacions. Això complica la feina als viticultors.
L'hoquei Palafrugell rep aquest diumenge el Futbol Club Barcelona al pavelló municipal. Aquest serà el primer partit de la segona volta de l'hoquei Lliga. Els palafrugellencs necessiten la victòria per sortir de les zones de descens. El Barcelona és el segon classificat i un dels punters de la competició.
I avui parlarem amb el nou president del col·lectiu de la cuina de l'Empordanet, en Vicenç Fajardo, que és al mateix temps el xef del restaurant La Plaça de Madremanya. També sabrem com el canvi climàtic està afectant a la Costa Brava amb en Joaquim Garrabou, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, el CSIC. Tot això serà al llarg d'aquest programa que comença ara mateix. I s'acabarà com és habitual quan siguin les 9. Entrem en matèria. I us expliquem que els hospitals gironins rebran 158.000 euros de l'Oncotrail 2017 per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer.
Supermatí, a Ràdio Capital.
La cinquena edició d'aquesta cursa benèfica de 100 quilòmetres es va celebrar els passats 7 i 8 d'octubre i va assolir les xifres rècord de 198 equips inscrits i 233.768 euros recaptats, Paula Boira.
Des dels seus inicis, l'Oncotrail té com a finalitat recaptar fons per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer gironins i les seves famílies. S'organitza un cop a l'any i transcorre per paratges de mà i muntanya del Baix Empordà, efectuant la sortida i l'arribada dels participants a Palafrugell. L'organització està integrada únicament per voluntaris, prop de 600 entre avituallament i logística, fisioterapeutes, podòlegs, servei sanitari i forestals. Ahir, durant una roda de premsa concedida pels organitzadors de la carrera, Lluís Comet, director d'Oncotrail, explicava a què es destinen els diners recaptats.
A què l'hem destinat? Equipar hospitals, quan a butaques, per als malalts, per als acompanyants dels malalts. Després, una part important se'n va també a anatomia patològica, i els patòlegs, que són els grans oblidats del món. Bueno, aquest any hem volgut dedicar una miqueta a patòlegs, tant al Toreta de Girona com a Palamós. Després també necessitats pròpies de la Fundació, destinem diners també a investigació i sempre intentar millorar la condició de vida del malalt. Curar, i sempre dic curar, no curem a ningú, però almenys intentem millorar de la forma que estiguin i estem contents.
La primera edició es va celebrar l'any 2013 i des d'aleshores el nombre de participants i de donatius ha crescut un 300%, passant dels 45 equips i 57.850 euros de la primera edició als 198 equips i 233.768 euros d'aquest any. Els diners recapten a través de les aportacions solidàries dels equips, els quals han de fer un donatiu mínim de 1.000 euros per poder-hi participar. En total, comptant les 5 edicions celebrades fins ara, s'han recaptat un total de 693.901 euros. Lluís Comet valorava així les perspectives per la propera edició.
Les esperances també són bones. L'any passat vam arribar a 198 equips. Aquest any ens hem posat com a límit els 200 equips, que no hi ha ningú que s'ho cregui, perquè diuen que passarem dels 200. Jo dic que no podem passar dels 200, perquè si passéssim dels 200 perderíem, podem perdre qualitat. Aleshores, la gent que ve queda contenta de l'avituallament, queda contenta del servei que té. Aleshores, volem continuar, que la cursa sigui igual, no? Tinc el mateix caire familiar i que la gent que vingui s'ho passi bé. Aleshores, tenim 200 equips. Intentem no passar. I com a repte de recaptació, a veure, si l'any passat vam recollir 233, doncs està més o menys per aquí, no? I nosaltres posem totes les presentacions, arribar als 200.000, i si som 200 equips, amb 1.000 euros cada equip són 200.000.
De cara a la nova edició del 2018, l'Oncotrail destinarà una partida a la creació d'un call center. Es tracta d'una línia d'informació i assessorament telefònica destinada a afectats de càncer que estarà atesa per una persona especialitzada i formada expressament per aquesta feina. El projecte es troba encara en una fase embrionària, però els organitzadors esperen que es pugui acabar de definir i desenvolupar en els pròxims mesos. Les inscripcions per a la pròxima edició s'han obert avui, però de moment solament els equips que ja van participar l'any passat podran escriure's. A partir de l'1 de març, les inscripcions estaran obertes per a tothom a la web www.oncotrail.cat.
Gràcies, Paula. Són les 8 i 9. Saludem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Bon dia. Com anem?
Per explicar-vos que els treballs arqueològics que s'estan duent a terme a prop del monestir de Sant Feliu de Guíxols ja han donat els primers resultats. I és que han aparegut restes d'edificacions, Pedro.
Fa un mes van començar els treballs d'intervenció arqueològica al voltant del monestir de Sant Feliu de Guíxols, més concretament a la plaça Badia. L'objectiu d'aquesta excavació era la possible identificació de restes històriques i durant les primeres fases de la feina s'han trobat algunes restes que correspondrien a edificacions antigues. A més, també s'han localitzat algunes peces ceràmiques. El regidor d'Urbanisme del Consistori Ganxó, Josep Savalls, ha aprofundit en la qüestió a Ràdio Capital i ha apuntat que, malgrat que els arqueòlegs estan etiquetant les troballes i investiguen a quina època corresponen, les restes de les edificacions, que són parets, indiquen que els monjos benedictins van intentar construir una residència per ells, però que l'obra mai va acabar. En aquesta línia, Savalls també ha declarat a l'emissora que s'espera que puguin identificar més restes.
Continuem les excavacions, arribarem aproximadament fins a 4 metres 40 centímetres, que és on els tècnics creuen que poden trobar més informació, i els treballs calculem que abans de l'estiu estaran finalitzats.
Són les 8 del matí, 10 minuts. Seguirem de prop també aquesta informació, aquestes restes arqueològiques detectades al monestir de Sant Feliu de Guíxols. 8 i 10, dèiem. El torn és ara per parlar de vins amb en Gerard Tascat. Gerard, bon dia.
Bon dia, Miquel.
I és que s'arriba al límit de la producció de la DO Empordà, Gerard.
Estem arribant una mica, doncs, al límit de la producció. Ens convé, doncs, que s'amplien les vinyes. També per nosaltres seria una gran satisfacció veure que tornem a tenir molt més vinyar que en aquests últims anys. I, és clar, qualsevol limitació, doncs, és contraproduent.
Aquestes eren les paraules de Xavier Albertí, l'actual president de la denominació d'origen Empordà. Des de fa uns anys a Europa hi ha una normativa que regula les noves plantacions de vinyes. A Espanya, el màxim permès anualment és del 0,52%. Tot i les limitacions des de DO Empordà, no estan preocupats perquè el seu nivell de demanda no és tan elevat com els agradaria.
No diré que sigui una cosa extrema, perquè per desgràcia tampoc tenim una demanda descomunal en aquests moments. El que ens agradaria és que almenys se diguin una mica més amb la realitat.
La realitat que Albertí menciona és l'increment que s'espera en ventes del 2017. La previsió està basada en el creixement que hi va haver en collita durant l'any passat. La Unió de Pagesos de Catalunya també s'ha posicionat en contra de la normativa europea. Des de l'associació defensen que la limitació perjudicarà els viticultors professionals.
Les 8 i 12... Projectes que ajudin a posar en valor el producte pesquer de proximitat. Aquesta és la feina que s'impulsa des del grup d'acció local pesquer de la Costa Brava, del qual l'Anna Masdeu n'és la gerent.
Són fondos que van indirectament a la pesca. O sigui, el finançament i els projectes que nosaltres volem impulsar són sobretot aquells projectes que ajudin a valoritzar, per exemple, el producte pesquer de proximitat, a divulgar el que és la cultura pesquera, a preservar i la recerca del patrimoni cultural pesquer, a preservar la sostenibilitat del medi marí. Vull dir que són moltíssimes, aquí hi ha moltíssimes activitats que indirectament i directament estan afavorint la pesca.
Aquesta és la veu de l'Anna Masdeu. Saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Què tal, bon dia?
Explica'ns una mica més què diu la gerent d'aquest grup d'acció local i pesquer.
Masdeu reivindica la necessitat de conscienciar la ciutadania dels avantatges que té el producte de proximitat i aposta per fer de l'origen i del factor local els punts forts a l'hora de fer-ne difusió i promoció.
És un tema de donar feina aquí, del consum propi dels nostres productes i fomentar que el sector primari no acabi desapareixent.
Tot i que no es mostra contrària a les grans superfícies comercials, sí que ha explicat que aquelles que aposten pel producte pesquer de proximitat són al mateix temps les que acaben forçant una baixada de preus pel volum que acaben adquirint en una subhasta.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes. En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista
del Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
És un quart de nou del matí. La Comissió d'Urbanisme de Girona dona llum verda a l'ampliació de l'espai de l'Esplai Caixa situat a la plaça Nova de Palafrugell. Segons ha pogut saber Ràdio Capital, es guanyaran 80 metres per una sala polivalent a la primera planta de l'edifici. David Parreño.
Això permetrà ampliar l'oferta d'activitats i millorar el servei als socis, que en els darrers anys ha augmentat fins a superar els 1.400. El projecte suposarà gairebé doblar l'espai disponible per a activitats. El cost previst és de poc més de 145.000 euros. La Comissió d'Urbanisme havia de tractar el projecte al novembre, però finalment aquest assumpte va quedar pendent. El projecte va comptar amb l'aprovació per unanimitat del ple de Palafrugell el passat mes de març de l'any passat, després d'un període d'exposició pública en què no hi va haver cap al·legació.
I ara mateix és temps de retre un petit homenatge.
Salut, honorable Girona, heroica i senyora, ciutat immortal dels catalans. Ets lleial, majestuosa i comtal, nostre cap i casal.
I els gironins t'enyorem si un dia ens trobem
lluny de tu. Perquè Girona ens enamora i et portem sempre al cor.
I et portarem sempre al cor, patria nostra, que tant ens enamora.
Salut, honorable Girona, heroica i senyora, ciutat immortal.
Ciutat immortal. Girona m'enamora. Amb motiu del centenari del naixement de Ricard Viladesau, Calonge dona el tret de sortir de l'any Viladesau i ho fa amb una programació que inclou més d'una trentena d'activitats, entre concerts i ballades de sardanes. Alba Lejide.
Fa 100 anys va néixer el músic calongí Ricard Viladesau i Caner. Realment ell sempre el nom de Calonge el va dur arreu d'allà on anava i es va sentir sempre molt orgullós de ser Calongí. Nosaltres volem tornar-li tots aquells honors que ens va fer. Ell és filla predilecta de la nostra vila, la vila de Calonge, i per tant hem organitzat aquest any Viladesau, en l'any del seu centenari, per tal de donar a conèixer la seva obra, si cap, però sobretot per lluar-lo i rendir-li l'honor que, sens dubte, com a príncep de la tenora es mereix.
A dins de la programació també s'han inclòs activitats musicals per donar a conèixer la música de ball, boleros i habaneres del músic i compositor calongí. L'any Viladesau té el seu inici coincidint amb el seu naixement. Les activitats es programen durant 12 mesos i es tancaran amb un gran concert de cloenda a l'Auditori de Girona el 19 de gener del 2019.
Enamores i ens enamoraràs eternament, eternament.
Probablement una de les peces més reconegudes d'en Ricard Viladesau, aquest Girona m'enamora, amb el que hem volgut il·lustrar aquesta notícia que coincideix amb motiu del centenari del naixement del mestre Viladesau. Sentíem també les paraules de l'alcalde de Calonge, que en feia referència. I a aquesta hora del matí, 2:45 de nou, saludem en Vicenç Fajardo, que és el nou president del col·lectiu Cuina de l'Empordanet i al mateix temps el xef del restaurant La Plaça de Madremanya. Senyor Fajardo, bon dia.
Bon dia, com estem?
Bé, d'entrada, escolti, felicitats per aquest nomenament recent.
Moltes gràcies.
Escolti, fa un moment, mentre estàvem intentant contactar amb vostè, parlàvem d'una notícia, la notícia que estàvem explicant tenia relació amb l'entrevista que vam fer ahir a la Anna Masdeu, que és la gerent del grup d'acció local pesquer de la Costa Brava. Deia, hem d'insistir moltíssim en la necessitat de la gent que consumeixi producte de proximitat. Això és una cosa que des dels restaurants, diguem-ne, ja amb una mica més de nivell, ja fa temps que esteu fent, però de quina manera es pot fer perquè això traspassi, diguem, en la frontera dels restaurants i es traslladi a les cases?
Bueno, això ja és bastant complexa. Jo no sé per argumentar. Bueno, jo penso moltes vegades que hem de pensar una miqueta amb la gent que tenim propera i canviar una miqueta el xip del consum a nivell gran, no? Uh-huh. Vull dir, no vull utilitzar, tenien exemples amb noms i fets, però en comptes d'anar a veure, és molt, molt probable que el botiguer de barri al final acabi anant a la llotja de Palamós a buscar el seu peix. Jo visc per la Bisbal i jo tinc la sort que hi ha un parell de peixaters que la major part del que compren ho compren a Palamós. Clar, això fa que ja automàticament, si jo vaig a comprar-li el peix a ell, pues, vulguis o no, estic comprant alguna cosa més local que si vaig a un supermercat gran de certa envergadura, que al final aquest peix pues, ve de tot arreu, no?
Clar.
És canviar, jo suposo que moltes d'aquestes coses és canviar el xip i també preocupar-nos molt més de les procedències de les coses, no? Vull dir, a mi em fa molta gràcia perquè vivim a Girona, que és territori de poma, però aquí pomes de marques franceses em veus un fotiment.
Ja.
No s'entén.
De fet, li he de dir que parlàvem també un dia amb el president de la DOQ, no sé si és DOQ o DOP, no me'n recordo, Poma de Girona, i ens explicava que sovint els obliguen, sovint s'obliguen ells mateixos a etiquetar amb marques i amb caixes franceses perquè a la frontera, els controls fronterers que es fan aquí al cim de Vilamalla els hi fan buidar un munt de caixes, els hi fan perdre molt de temps buidant contenidors i després i perquè la fruita no arribi en mal estat, a l'hora de passar els controls els hi posen etiqueta o caixa francesa per anar més ràpids, també li he de dir.
Sí, això per desgràcia són coses que jo crec que funciona tota la part més burocràtica o més política de les coses, però a veure, jo tinc molt clar quan veig el distintiu de Poma de Girona, pues, ara, de caps, no?
Clar. Senyor Fajardo, escolti, vostè, dèiem al començar l'entrevista, és el nou president de la cuina de l'Empordanet. Qui sou i què feu a la cuina de l'Empordanet?
Bueno, bàsicament som uns 20 restaurants en el qual el que defensem és el territori, sigui fent accions de promoció a l'estranger, local, territorial, i bàsicament aquests 20 restaurants que estan geogràficament una miqueta dispersos entre un que està ben bé tocant l'Alt Empordà, que seria el Roser de l'Escala, o fins a Espinar, en aquest cas més en Vall de Sant Feliu de Guíxols, doncs som tots repartits bàsicament el que seria costa i una miqueta interior, i fem el que és difusió del nostre territori per tot arreu.
Escolti, ha costat uns quants anys que la cuina catalana per si mateixa, la marca cuina catalana, tingui cert reconeixement, primer intern i després també internacional. No sé si es pot parlar d'una cuina típicament empordanesa i prou àmplia com per omplir cartes senceres de restaurants.
Bueno, vulguis anar també, ens anem amb una miqueta també amb tendències, no ens enganyem. Ja estem oberts al món, crec que també això traspassa molt més el que és només la cuina de l'empordanet. Jo crec que la cultura catalana en general és molt oberta a rebre de fora, per la qual, evidentment, reivindiquem la picada de la mateixa manera que no hem estat mai tancats a entendre que la soja pot ser un element per salar.
Clar.
Vull dir que això no ens hem de tancar en banda, vull dir que tot el contrari, el que ens ha fet forts és veure el que tenim fora, però després sí, evidentment, una miqueta pues, pujar la bandera per explicar que a casa les coses estan molt ben fetes, tenim un gran producte, tenim un gran territori i tenim molta cosa a defensar que val molt la pena.
Escolti, l'assistència a restaurants com els que formen aquesta cuina de l'Empordanet bàsicament està formada per gent de fora o hi ha molta gent d'aquí, de casa nostra, que hi ve de manera, no sé si habitual, però que hi ve més sovint?
Considerant el territori en el qual nosaltres estem, si no tinguéssim client local, jo crec que ja hauríem de tancar ja bàsicament o només obrir ben bé la temporada 3 mesos i estaríem bastant obligats a recompondre aquests restaurants d'una altra forma. Vull dir, nosaltres la sort que tenim, jo crec que és que el territori viu una miqueta de tot. Viu la gent del país, tenim la sort que s'ha fet molt bona promoció a l'estranger, vull dir, sigui perquè hi ha infinit d'activitats de la qual la gent poden vindre a gaudir del territori, i després tenim la sort de que si miressis un mapa europeu, crec que l'Empordà en general rep gent de per tot, perquè nosaltres belgues, francesos, holandesos, alemanys, anglesos, francesos, pues mira, ara fa poc s'ha començat a veure una miqueta més un mercat xino, un mercat rus, segurament l'escandinau també, que s'ha fet moltes accions per allà dalt, a Noruega, etcètera, vulguis o no. El nostre territori que té ara, que està molt en marxa el tema de la bicicleta, també hem tingut molts equips ciclistes molt professionals afincats a Girona. Ja vulguis o no, hi ha infinita cosa. El golf també, clar, és que tenim sol, platja, tenim Barcelona a quatre passos, tenim la muntanya.
Són els avantatges de tenir un país petit com el nostre i molt divers en territori i en diferents cultures, això sí que és cert. Senyor Fajardo, començàvem l'entrevista i dèiem cuina o menjar, millor dit, aliments, producte de proximitat. També de temporada o podem menjar maduixes al desembre i no sentir-nos culpables?
A veure, això de la culpabilitat, cada qual em busqueu. Jo defenso molt el tema de la temporalitat. Jo sempre he dit que ara la tortuga d'autòfona, pues, d'autòfona l'has de menjar en aquesta època, i vulguis o no, és el petit reclam perquè quan torni el següent temporada, pues, l'esperis amb més ànsies, no? És el mateix que el pèsol, és el mateix que la carxofa.
Oh, però la tòfona està pels núvols ara, que no se'n troba.
Sí, no, és un molt mal any. No ha sigut el millor exemple, no. Però bueno,
això ja no és per mileuristes.
Bueno, no, el problema és que està per sobre dels 1.000 euros.
Per això.
Bueno, però pensa que pocs grams fan molt. Resumint, no? La fava quan toca, els peixos, sabem que no sí que es poden arribar a pescar gambes tot l'any, però hi ha unes èpoques que es fa més bé, que hi ha més abundància, que també el preu és més assequible. És el mateix amb tots els peixos, també. Hi ha èpoques que els peixos estan més ovats, hi ha èpoques que estan un pèl més secs. Pues sí que seguir una miqueta les recomanacions. I també, mira, abans que anomenaves el de Palamós, justament des de la cofradia de la pesca, el que volen també és molt promocionar aquests peixos que li diem de segona, que realment són peixos que són fantàstics, com poden ser les maires i aquestes coses. Pues sí que s'ha de considerar molt les temporalitats de les coses, perquè jo crec que és el que fa la cuina una miqueta més màgic, no? No té cap sentit menjar a casa el mes d'agost, perquè ja per temperatura ja no se ve tant.
Clar.
No sé, jo considero que és bastant primordial, eh?
Senyor Fajardo, no sé, com a col·lectiu Cuina de l'Empordanet, no sé si tenen allò, algun tipus d'agenda d'actes o d'activitats propera que ens pugui explicar.
Doncs pues mira, nosaltres ara encetem a partir de més o menys febrer, el que comencem a fer són uns sopars maridatges, en el qual tots els restaurants del col·lectiu que estem representats casats amb un celler, i amb aquest celler fem un sopar, en el qual el celler, doncs, evidentment...
Digui'ns el celler, ja qui som.
El celler som tots a l'Empordà, bàsicament hi ha 20, que des d'aquests 20, doncs, Hugues de Valla...
Val. És que havia entès que era un celler únic.
No, cada perdoni, no m'ho he explicat gaire bé. Cada restaurant s'ha casat amb un celler, vam fer un sorteig, això és a Man Nocent, es van traient els noms del celler i del restaurant, i vulguis o no, pues, es van casant les dues coses.
A vostè, quin li ha tocat?
A mi, justament, Hugues de Valla.
Ah, molt bé. Molt bé,
doncs el fet està molt bé perquè, si no m'equivoco, és el cinquè o sisè any que ho fem, i clar, vulguis o no, per casa meva han passat, doncs, ja 6 cellers diferents, per la qual també m'ha donat la possibilitat en el cas de poder posar en contacte amb cellers que potser no coneixíem els propietaris, no coneixíem els enòlegs. Mira, de fer un menú conjunt perquè la gent després ho disfruti, que s'hagi casat els productes, i clar, vulguis o no, també et va posant amb coneixents, amb gent del territori, que estan fent una feina magnífica, perquè realment el vi de l'Empordà ha pujat estrepitosament, amb qualitat, amb intensitat i també de coneixement. Crec que l'únic que fa és afavorir la riquesa i la participació entre la gent, perquè conèixer el joc de tot tipus.
Queda clar, senyor Vicenç Fajardo, felicitats de nou per aquest nomenament i escolti, no el felicito per la seva cuina, perquè li he de confessar que és aquella assignatura pendent que un té, que es posa de, ostres, has d'anar a la plaça, i aquelles coses que vas deixant, perquè com que et queda a prop, dius, bueno, ja tindré temps de fer-ho i no ho faig mai, però li ben asseguro que per les referències en tinc moltes ganes de venir a veure'l un dia a la plaça. Per tant, escolti, felicitats per la presidència i espero poder saludar-lo ben aviat.
Moltes gràcies.
Que vagi molt
bé i bon dia.
Que vagi molt bé, bon dia i sort. Ara mateix són dos quarts de nou, dèiem, són dos quarts de nou del matí. Esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà. I amb Antoni Celles us expliquem que el Baix Empordà comptarà amb dos nous punts de control de les aigües subterrànies a finals d'any. Aquests nous piezòmetres, que és com es diuen, estaran ubicats al terme municipal de Calonge i Sant Antoni. L'Agència Catalana de l'Aigua ha adjudicat el contracte per la redacció del projecte per construir una quinzena de nous piezòmetres arreu de Catalunya. Al Baix Empordà ja n'hi han instal·lats a Castell-Platja d'Aro i també a Santa Cristina d'Aroni.
Els piezòmetres són punts de control del nivell de les aigües subterrànies. L'ACA els considera molt important perquè les extraccions d'aigua subterrània permeten satisfer demandes d'abastament domèstic, d'usos industrials i agrícoles. De fet, a Catalunya se n'extreu una mitjana de 600 hectòmetres cúbics l'any. En períodes de sequera, quan els embassaments estan a un nivell molt baix, són l'única font d'alimentació hídrica dels ecosistemes fluvials i contribueixen de forma decisiva en el manteniment de zones humides i masses d'aigua de superfície. Ho valora Antoni Moner, cap del Departament de Control i Qualitat de les Aigües de l'ACA.
Tant o més important que l'aigua que està als embassaments és l'aigua subterrània. Pensa que és una aigua que no es veu, perquè està sota terra, és tan mediàtic com un embassament que ho veu si està més ple o més buit. Però les aigües subterrànies fem un ús molt important, arriba molta gent i hem de saber si n'hi ha molta o poca. Llavors aquests aparells el que permeten és mesurar això, si n'hi ha molta o poca.
Un cop ha adjudicat la redacció del projecte, l'ACA preveu que les obres de construcció dels nous piezòmetres es duran a terme a finals d'any. Se n'instal·laran 9 a les comarques de Tarragona i 6 a les de Girona, entre els quals els dos de Calonge i Sant Antoni.
Gràcies, Toni. Més notícies al Supermatí. Sant Sadurní de l'Heura ja té la seva plaça de la República.
El Diari Oficial de la província de Girona publica avui aquest acord pres pel ple de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Ja l'any 2016, el ple havia aprovat substituir la plaça de la Font per la plaça de la República. Ara l'acord ja s'ha fet definitiu i ja forma part del nomenclàtor del municipi. De fet, el canvi suposa recuperar el nom que la plaça ja havia tingut entre 1931 i 1939.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9, amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Són 2:45 de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí a Ràdio Capital de l'Empordà, també a Extra FM a Costa Brava i a Ràdio Bisbal. I si ahir parlàvem amb la presidenta, amb la gerent, perdó, del grup d'acció local pesquera de la Costa Brava, i parlàvem, entre altres coses, del mar, dels seus fruits i de l'ecosistema, en aquest cas. Avui parlem amb en Joaquim Garrabou, que és investigador de l'Institut de Ciències del Mar, del CSIC. Senyor Garrabou, bon dia.
Hola, bon dia.
Escolti, li puc fer una pregunta molt poc seriosa i gairebé personal?
I tant.
És que l'he trucat...
Espero que pugui contestar-la,
Sí, si home, no és sí. És que l'he trucat i mentre sonava el telèfon sonava el Despacito.
Ah, això és un problema, perquè el meu fill em va posar aquesta
aquesta cançó i ara ja no sé com treure-la, no sé. Haig d'investigar.
No, no, escolti, no passa res, eh? Vull dir, jo crec que juntament amb Els Segadors és la cançó que va sonar més durant l'any passat en aquest país. Per tant, escolti, era una o l'altra i el Despacito, si més no, és més animada.
Sí, a mi, molt bé.
Escolti, volem parlar amb vostè perquè ahir dèiem, ahir parlàvem amb el grup d'acció local pesquera de la Costa Brava i una de les coses a les que fèiem referència era també aquests nous mètodes, aquestes noves portes implementades als vaixells de pesca per no afectar tant el fons marí, i això ens va portar a pensar una mica a pensar en aspectes, per exemple, com el canvi climàtic, del qual llegíem ara fa uns mesos, el juliol de l'any passat, publicàvem nosaltres una notícia que explicava que l'augment de la temperatura del mar amenaça les colònies de gorgònia vermella. I d'entrada li he de preguntar què és la gorgònia vermella.
Bueno, la gorgònia vermella és un invertebrat, és un animal. És un animal que viu fix en els fons i que viu a partir d'extendre el que nosaltres anomenem els pòlips, que són una mena de tentacles que exposen els corrents d'aigua i agafen l'aliment que transporta l'aigua i viuen d'aquesta manera. Formen les gorgònies vermelles i altres espècies de gorgònies, formen autèntics boscos submarins, però en lloc de ser plantes, com tenim en els ecosistemes terrestres, són boscos d'animals, en aquest cas.
Val. Vostè fa una conferència aquest vespre a la Biblioteca Octavi Viader de Sant Feliu de Guíxols. Quin és el tema sobre el qual girarà aquesta conferència?
De fet, el que exposarem a la xerrada, a la presentació d'aquesta tarda, serà quines són les evidències que tenim del canvi climàtic a la Costa Brava i amb una visió també una mica més general del que sabem de la Mediterrània, quins són els canvis que esperem per les properes dècades i com això està afectant ara mateix ja, està afectant els ecosistemes marins.
Escolti, i fàcim allò, no sé si es pot fer una versió resumida, però com que hem llegit moltes notícies que presenten un panorama apocalíptic, especialment en una zona com la nostra, que està tocada al mar, lògicament, canvis que parlen d'augments de nivell del mar que podrien arribar a fer desaparèixer, línies litorals senceres, què hem d'esperar d'aquest canvi climàtic i quant temps tenim per preparar-nos?
Bé, de temps s'està acabant. Aquest panell d'experts en canvi climàtic ja fa temps que està cridant a l'acció, a passar a fer realment el canvi d'hàbits de la nostra societat per intentar disminuir els efectes que ja estem observant. Per exemple, aquí a la Mediterrània i concretament a la Costa Brava, ja durant gràcies a la feina d'en Josep Pasqual, que suposo que tots coneixeu per aquí a l'Empordà, que és el topògraf de l'Estartit, que des de fa més de 40 anys està prenent mesures a la costa davant de les Medes.
Sí.
Doncs gràcies a aquesta sèrie de dades sabem que la temperatura de l'aigua de mar ha augmentat a més de mig grau en els darrers 40 anys. Això pot semblar poc, però en termes de mitjanes al llarg de tant temps és una quantitat, un augment de temperatura molt important. De fet, és més important que la mitjana del que sabem per el que és la Mediterrània, que seria 0,3 graus, i molt més que la mitjana de tots els oceans.
És a dir, a la Costa Brava o a la zona de l'Estartit, millor dit, la temperatura ha pujat més que la mitjana del mar Mediterrani.
Sí, que la mitjana del mar Mediterrani, i com que la Mediterrània és un mar tancat, perquè sabem que només té l'entrada per l'estret de Gibraltar i una mica pel canal de Suez, però bueno, bàsicament és el canal, es pot considerar un model a petita escala del que serien els oceans, i per això és tan interessant estudiar la Mediterrània pel canvi climàtic, perquè estudiant la Mediterrània tindrem una idea del que pot passar en la resta d'oceans. Com també les mesures que puguem prendre per millorar la situació, diguem, també es poden servir de model per ajudar a la conservació de la resta dels oceans.
Escolti, dèiem, aquesta pujada de temperatura amenaça aquestes colònies de gorgònia. Hi haurà gent que estigui escoltant la ràdio que digui a mi m'importa la gorgònia.
Evidentment, molta gent que gaudeix del mar veu que continua havent-hi onades i que el mar continua sent blau, i però a sota de la superfície estan passant coses molt, molt serioses.
Per això li pregunto, com conscienciem a la gent que aquest mig grau del qual parlava fa un moment d'augment de la temperatura a la llarga pot ser molt perjudicial per les persones?
Doncs que la salut dels oceans estigui amenaçada, al final acabarà afectant a la nostra societat. És a dir, per exemple, estan havent canvis, el canvi en els paisatges submarins, el canvi en les comunitats submarines està afectant a la biologia de certes espècies, per exemple, que nosaltres estem pescant. Si es destrueixen aquests hàbitats, no podran viure aquestes espècies de les quals nosaltres ens alimentem. Si es degrada la condició de les aigües de la Mediterrània, poden haver-hi blooms d'algues que poden afectar la salut de les persones, com ha passat que hi ha hagut tancament de platges a la Mediterrània, per exemple, perquè hi ha unes algues microscòpiques que es poden desenvolupar i poden causar problemes a la salut de les persones. Uh-huh. El canvi, l'augment de les meduses que pot pertorbar la indústria del turisme de platja, per exemple, també és una de les afectacions que pot estar vehiculada pel canvi climàtic. No només pel canvi climàtic, perquè hi ha les activitats de l'home han estat afectant de diferent manera els ecosistemes, però el canvi climàtic ha sigut la darrera i la més global d'aquestes tipus d'afectacions.
Ja, dèiem, quant temps ens queda? I vostè ja ha dit, ja estem al final tocant el deadline, i l'altra pregunta és, què podem fer nosaltres? Vull dir, ja sabem que totes aquestes cimeres mundials que es fan pel canvi climàtic, ja sabem que, vaja, diuen, no, reducció de no sé quantes tones d'emissions de CO2 a l'atmosfera pel 2050, per dir alguna cosa. Què podem fer nosaltres en una zona petita com la nostra per contribuir-hi?
Abans que contestar-vos això, us diré que en aquestes cimeres que acabes de comentar s'està dient que s'ha d'intentar arribar en els darrers acords que van haver-hi de les conferències del clima. Es va comentar que no es podia passar d'un grau i mig de l'augment de temperatura, que aquesta era a nivell global, no? Aquesta era la temperatura màxima que podien fer arribar per poder tenir alguna oportunitat. Doncs bé, a la Mediterrània actualment ja estem a 1,4 graus d'augment de la temperatura.
Ah, perfecte. Molt alentador.
Sí. Sí. I què podem fer? Doncs, evidentment, una de les principals coses que podem fer, per mi, ara és que la gent es conscienciï que realment això és un problema, perquè això s'està donant, per exemple, el tema de l'augment dels períodes de sequera, que aquest any estem vivint, sí. L'augment de les onades de calor, que n'hem viscut unes quantes. Recordo, per exemple, que fa uns quants anys, el 2003, va haver una onada de calor que va causar unes mortalitats a la població humana molt, molt important. Vull dir, són coses que ens hem de tenir clar que això està passant. Si no ens conscienciem tots i cadascú comença a fer accions per reduir l'augment o les probabilitats de que aquest canvi climàtic acabi passant, tindrem un problema. I això va des de accions petites, com per exemple hi ha un investigador, un personatge de la BBC que ha fet aquests reportatges de natura tan interessants, que és el David Attenborough, que va dir, per exemple, hem de reduir l'ús dels plàstics, perquè l'ús dels plàstics genera també tota una indústria, doncs anem a reduir l'ús dels plàstics. Ell va decidir que ja no beuria més aigua amb ampolles de plàstic. Si cadascú de nosaltres, no vol dir que no puguem utilitzar-la, perquè en algunes ocasions es pot utilitzar, però si reduïm això, ja estarem aportant la nostra part. I això va des dels individus fins a les diferents organitzacions, les administracions, les empreses, i si tots hi ens conscienciem, podrem arribar a millorar la situació.
De fet, ja vostè parlava
continuar amb aquesta línia, anem realment a un problema molt seriós per la nostra societat. per la subsistència de la nostra societat.
Dic, vostè parlava fa un moment de períodes de sequera més llargs, però vaja, ningú se li escapa que fenòmens meteorològics més extrems, com l'aparició d'alguns tornados o esclafits, com per exemple el que va haver-hi a l'Alt Empordà fa 15 dies, són, segons tot apunta, són una conseqüència directa d'aquest canvi climàtic.
Sí, bueno, totes aquestes coses que no havíem observat doncs, es poden relacionar amb els canvis que està produint-se en el funcionament del sistema climàtic. No? En Jepa també, en Josep Pasqual, té una sèrie molt bona de dades sobre l'augment de temporals de mar. O sigui, tenim períodes molt més calmes, però després els temporals de mar són molt més
virulents.
Sí.
Senyor Joaquim Garrabou, investigador de l'Institut de Ciències del Mar, vaja, espero que vagi molt bé la conferència d'avui.
Sí, us invito tots a venir, si teniu la possibilitat.
Jo li anava a dir, espero sincerament que sigui una conferència que estigui plena de gent, perquè sovint em fa la sensació, la trista sensació, que aquest tipus de coses ens interessen més aviat poc, i sí. totes aquestes notícies que són certament apocalíptiques i que moltes vegades no els hi fem molt cas perquè ens queden com lluny, a vegades em sembla que no els hi parem l'atenció que requeriria. Per tant, escolti, sincerament, li desitjo que tingui un gran èxit de públic aquesta nit a la seva conferència. Escolti, i si més no, abans de començar, posi'ls el Despacito, que s'anomenarà.
El Despacito, bueno, això podria ser una bona estratègia perquè la gent entrés a la sala.
Exacte.
Ja ho provaré, ja ho proposaré.
Senyor Garrabou, que vagi molt bé, bon dia i sort.
Moltes gràcies.
8:45 del matí. I encara temps per un últim apunt informatiu, en aquest cas de la crònica esportiva en clau d'hoquei. Amb l'Alba Cabrera us expliquem que el diumenge vinent el Club Hoquei Palafrugell jugarà contra el Barça la 16a jornada de l'Hoquei Lliga Alba.
L'equip de Palafrugell rebrà els blaugranes a la pista del pavelló municipal. Una victòria davant el Barça, segon equip que encapçala la classificació de l'Hoquei Lliga, podria ajudar els palafrugellencs a sortir de la zona de descens on es troben penúltims. El seu debut a la màxima categoria nacional d'hoquei patins, el Palafrugell només ha guanyat 2 dels 16 partits disputats. Ara, però, comença la segona volta de la competició i l'equip palafrugellenc encara té opcions de mantenir-se a la categoria. Diumenge a les 8 del vespre, Corredor Mató Club d'Hoquei Palafrugell, Barcelona Lassa.
Gràcies, Alba, i un apunt també. Per l'actualitat d'àmbit general, en clau de resum breu, Soraya Sáenz de Santamaría avisa que es prendran tot tipus de mesures per impedir la investidura a distància de Carles Puigdemont. La vicepresidenta també ha retret a Ciutadans que no faciliti grup propi al Partit Popular.
Y a mí estas cosas me parece que son incomprensibles y son contraproducentes. Cuanto más seamos, cuanto más soldados seamos en la defensa de la Constitución, más posibilidades tenemos de ganar. Es que hemos vivido muchas cosas en ese Parlamento.
En una entrevista a la COPE, la número 2 de l'executiu espanyol ha defensat que aquesta investidura és impossible i ha emplaçat el nou president del Parlament, Roger Torrent, a no violentar el reglament i a demostrar amb fets que hi ha un canvi. D'altra banda, ha estat molt crítica amb Ciutadans per no haver facilitat que el PP de Catalunya tingui grup parlamentari propi a la Cambra Catalana. Considera que l'actitud del Partit Taronja és incomprensible i contraproduent.
Vaja, jo ves per on pensava que diria, bé, com que una majoria de catalans han decidit revalidar una majoria independentista, facilitarem que allò que ha votat una majoria del poble català es pugui traslladar a les institucions. Vaja, ves per on. 8:45 de 9 del matí. El desplegament policial de l'Estat a Catalunya per l'1 d'octubre va costar 87 milions d'euros amb un operatiu estable de 4.500 agents. El ministre d'Interior, José Ignacio Zoido, justifica que l'ús de la força l'1 d'octubre va ser mínim i proporcionat i acusa els Mossos d'Esquadra d'absoluta passivitat i poca col·laboració.
La presència d'estos efectivos desplazados a Catalunya ha supuesto un coste aproximado de 87 millones de euros entre gastos de alojamiento, manutención, desplazamiento, dietas y productividades que si ustedes desean les puedo desglosar en mi segunda intervención.
El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha desvetllat aquestes xifres a la Comissió d'Interior del Senat, on compareix per donar explicacions per les càrregues policials. Zoido ha justificat que l'ús de la força va ser mínim i proporcionat i ha repetit en diverses ocasions que actuaven manats per la justícia.
La eficacia haciendo un uso mínimo y proporcionado de la fuerza. evitando cualquier exceso en su empleo. En ese sentido, la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el día 1 de octubre se limitó a aquellos centros de votación de cuya apertura se tenía conocimiento fehaciente, buscando exclusivamente acceder a su interior para la retirada de las urnas, las actas y el restante material de votación que hubieran los mismos, que era el mandato judicial que habían recibido.
També ha justificat que els policies van actuar davant actituds violentes dels votants, entre els quals assegura que hi havia radicals infiltrats.
Radicales infiltrao urna i acta. Ea, ministro. Puigdemont, Puig i Ponsatí demanen delegar el vot i és molt possible que Toni Comín i Meritxell Serret també ho facin. La nova mesa haurà de decidir si accepta aquestes peticions després que el govern espanyol ja hagi amenaçat amb un recurs al Tribunal Constitucional.
Junts per Catalunya ha registrat una sol·licitud perquè els seus tres diputats a Brussel·les puguin delegar el vot en la sessió d'investidura. Es tracta de Carles Puigdemont i els seus consellers cessats Clara Ponsatí i Lluís Puig. Tot i així, l'informe dels lletrats conclou que el reglament no preveu la delegació del vot ni pels diputats que són a presó ni per als exiliats. A més, el govern espanyol ja ha advertit que recorrerà al Tribunal Constitucional si s'accepta la delegació del vot per als exconsellers que són a Brussel·les. Des de la Moncloa, però, són permissius en el cas dels diputats que són a la presó.
Gràcies, Alba Lejide. 10 minuts i les 9. I avui és divendres, i el divendres, agenda d'activitats tendres. A Platja d'Aro, a les 9 de la nit, al centre L'Avenir Fanalenc, hi haurà la presentació de l'obra de teatre The Train Is Gone. Pau Ponseti, bon dia.
Un vagabund arriba a l'estació on acaba de sortir el tren de càrrega que l'ha de portar amb el seu amor, algú que potser l'espera des de fa molt de temps, però es perd el tren. Està abatut, però al veure altres persones que també esperen, els pren com amics per a fer-los divertir i així curar-se els seus propis mals. La fantasia del clown en la seva vessant més tendra. Jocs de titella de mà, percussió amb culleres i altres habilitats que desenvolupa per dur a terme el seu objectiu, que el públic es diverteixi i s'entendreixi amb aquest rodamont sortit dels personatges clàssics del clown.
I a les 10 de la nit al Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà hi haurà la projecció del vídeo sobre viatges Ladakh, Índia del Nord.
El Festival Internacional de Curtmetratges de la Bisbal d'Empordà organitza aquesta xerrada sobre viatges i països d'arreu del món que es porten a terme en el Teatre Mundial. Avui es parlarà sobre Ladakh, Índia del Nord, i serà a càrrec de la Caral Mercader i l'Ernest Mejías. Una xerrada on donaran a conèixer totes les curiositats de Ladakh, un districte de l'estat indi de Jammu i Caixmir, i també us facilitaran les eines per a aquells que hi vulgueu viatjar.
I avui divendres
us recomanaran rutes per fer, llocs d'interès patrimonial i moltes coses més.
Que ens solapem, que és que en Pau va amb la tercera i jo vaig amb la sisena i a aquestes hores. I avui divendres, dèiem, a la biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro, a les 7 de la tarda, hi haurà la inauguració de l'exposició Exposicions i discursos 1917, Exposició dels Independents.
Les exposicions sovint han estat molt més importants per als avenços de l'art i per a la consideració dels artistes que no ens pensem. Algunes d'elles han donat carta de naturalesa a determinats grups o han aixecat polsegueres amb la crítica que es mantenen durant dècades, com també han impulsat etiquetes més o menys afortunades. Per examinar aquestes relacions, proposem un recorregut per algunes de les exposicions que han configurat el món de l'art tal i com el coneixem avui en dia. En cada sessió ens endinsarem en una d'elles i de retruc farem referència a d'altres, malgrat no siguin les nostres protagonistes, i tot examinant què s'hi va posar i què es va dir al respecte, invocarem alguns dels noms i dels moments més importants de la història de l'art.
Seguim repassant la cultura de casa nostra.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
I a la Biblioteca Pere Cané de Calonge i Sant Antoni, el dissabte a les 12 del migdia, hi haurà la presentació del llibre L'olor de la seva pell. És l'últim llibre de l'Alfons Cama.
El llibre gira al voltant d'en Santi, que ens explica les emocions, els sentiments i les rancúries que envolten el secret més ben guardat de la família. Sense seguir un ordre temporal, la veu interior del protagonista es va desgranant passatges de la seva vida. És la crua història d'una relació paternofilial marcada pel ressentiment provocat per uns fets inexplicables que, inevitablement, han forjat el caràcter sorneu conegué, a voltes desfermat, d'en Santi Tibau, mestre d'escola desencisat i amant de la bona literatura. Carme Arenas i el mateix autor del llibre, Alfons Cama, presentaran l'olor de la seva pell a la Biblioteca Municipal de Calonge Sant Antoni el dissabte a les 12 del migdia.
I el mateix dissabte, a partir de 2:45 de la tarda, els Masos de Pal celebren la festa major, la festa petita, com més habitual en aquesta època.
Una tarda festiva per celebrar un any més la festa petita dels Masos, amb concert de festa i ball i animació infantil per als més petits de la casa. La festa començarà a 2:45 de la tarda amb l'espectacle infantil que ens portarà Fefe i companyia, que segur que farà aixecar el cul de la cadira a més d'un. Tot seguit, a les 6 de la tarda, serà el torn del conjunt Boogie Boogie, que amb la seva actuació posarà el toc musical de la tarda i tots aquells que ho vulguin podran passar-se una estona tot ballant.
I a les 12 del migdia a Ullastret hi tindrà lloc la visita teatralitzada als Ibers d'Ullastret, una oportunitat per conèixer de ben a prop aquesta petita vila.
El Museu d'Arqueologia de Catalunya d'Ullastret ens convida a conèixer aquesta petita vila de l'Empordà, la ciutat ibera més gran de Catalunya, de la mà d'un dels seus antics habitants, Nissunin o Veispet. Passejant pel jaciment ens endinsarem en la vida quotidiana de la capital de la tribu ibèrica dels indigets, que dominaven un ampli territori del qual n'explotaven els recursos i en gestionaven el comerç. Descobrirem com vivien, es vestien, s'alimentaven o en què creien mentre passegem i gaudim d'un jaciment únic i d'un entorn espectacular.
I en connexió amb en David González d'Extra FM volem conèixer també què podeu fer aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols, David.
Bon dia! A Sant Feliu de Guíxols, aquest dissabte, dia 20 de gener, Mercat dels Encants, de les 9 del matí a les 2 del migdia, a la plaça del Mercat, organitza Guíxols Comerç i Turisme Associació. I durant els mesos de desembre, gener i febrer, campanya gastronòmica d'orissos. Trobareu aquesta delícia del mar acabada de recollir a diferents restaurants de la ciutat. 6 orissos, una copa de cava i una llesca de pa per 6 euros. I a Sant Feliu de Guíxols, el diumenge, dia 21, sortida al massís del Montgrí. Lloc de sortida a les 8 del matí a l'estació d'autobusos. Tornada a les 7 de la tarda. Cal portar menjar, aigua, calçat adequat i una capelina. Organitza el Centre Excursionista Montclar. I 13è concurs de teatre amateur. Mentiders, a les 6 de la tarda, al Teatre Auditori Narcís Masferrer. Venda d'entrades anticipades a l'oficina Turisme i una hora abans de la funció a la taquilla del teatre. Organitza agrupació teatral Benet Escriba. I també diumenge, 26a trobada de motos històriques, ruta del Carrilet, de les 12 del migdia a 2:45. Motos exposades als jardins Juli Garreta. Organitza Associació de Motos Històriques Gironines.
I acabem aquesta agenda d'avui explicant-vos activitats, propostes que podeu veure al Teatre La Gorga de Palamós, on hi haurà la tercera exhibició de monòlegs.
8 valents monologuistes pujaran a l'escenari per fer-vos riure i també passar una bona estona. Us parlaran del celler de Can Roca, dels avantatges i inconvenients de ser baixet o, per exemple, de l'amor. Entre monòlegs, les braves us mostraran el dia a dia d'una comparsa de carnaval i, a més, el públic sereu el jurat que, per tercer any consecutiu, podreu decidir qui us ha fet més riure.
I això us ho hem explicat avui, que és 19 de gener, el mateix dia... El mateix dia dèiem que va néixer la Janis Joplin.
L'any 1943 va néixer a Texas, una de les grans veus que deixà la història de rock i el blues als Estats Units, amb una veu trencada molt característica. El 1969 va ser una de les artistes que va participar al Festival de Woodstock i un any i pocs mesos després morí a Los Angeles víctima d'una sobredosi d'heroïna als 27 anys.
I un 19 de gener també és una data important. Va morir Wilson Pickett, un dels pioners, el pioner de la música soul, de fet.
El llegendari artista va morir el 2006 a conseqüència d'un infart després de patir problemes del cor en els darrers anys de la seva vida que el van obligar a deixar de fer actuacions en directe. Va ser l'impulsor del Southern Soul i un dels principals exponents del so de Memphis. Va situar un bon grapat de les seves cançons com a número 1 de les llistes i és un dels artistes més recordats i que van causar una forta influència musical, per exemple, entre els Rolling Stones.
Got to know how to roll it, like on them roll it, mashed potato, do the alligator, put your hand on your hips, yeah. això és Batman, no? No us hi fa pensar una mica? Com ens agrada aquesta cançó. Aquesta terra de les mil danses, aquest Land of Thousand Dances de Wilson Pickett, que moria un 19 de gener, el mateix dia que som avui. I avui, que és divendres, volem també saber, conèixer de primera mà la previsió del temps. Martí Seguer.
El matí s'aixeca amb algunes boires de primera hora. S'aniran trencant, però a la tarda tornaran a aparèixer núvols. Les temperatures durant el dia seran més altes, fins als 17 graus, i la mínima quedarà amb 1 grau. El dissabte reforça el vent, serà un dia amb força núvols i amb fins i tot algun ruixat. Diumenge segueix el vent, però amb domini del sol.
Doncs moltes gràcies, Martí. Esperem que ens respecti una mica el cap de setmana, que, escolta, ja que ens passem tota la setmana corrent i treballant i pringant, que tinguem temps de gaudir-lo. Que vagi molt bé. Tornarem dilluns a les 8. Adéu-siau. Bon cap de setmana a tothom.